Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 29 de setembre. Unanimitat al ple de l'Ametlla de Mar a favor de la consulta del 9-N. Comencem així un informatiu farcit de notícies locals. El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar divendres per unanimitat la proposta relativa al suport del món local a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9-N. El punt va comptar amb el suport afirmatiu dels 7 regidors de Convergència i Unió, els 3 regidors del PP, els 2 regidors d'Esquerra Republicana i també del regidor del PSC. Comencem escoltant Antoni Montagut des de l'equip de govern.
Bé, el que destacaríem avui és l'aprovació de la proposta d'acord presentada en suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya, les votacions del 9 de novembre de 2014 i, bueno, d'alguna manera, felicitar-nos pel fet de que tot l'Ajuntament en ple, tots els regidors ho han aprovat de forma unànim. Penso que és el paper que hem de fer, el que la ciutadania espera de nosaltres, i és que més enllà dels discursos que es puguin fer per part d'uns i dels altres, el que compta són realment els fets, i avui el fet ha estat que la votació ha sigut de suport unànim i de recolzament a la consulta del 9 de novembre a Catalunya. Per tant, és un dia molt, molt important per tots nosaltres.
Des d'Esquerra Republicana, Jordi Gazzani.
Bé, doncs avui una gran felicitat de veure com hem pogut aprovar la moció de suport a la consulta el 9 de novembre en unanimitat, o sigui que això vol dir els 13 regidors de tots els colors polítics de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i això d'aquí és un motiu d'estar molt orgullós per part nostra des d'Esquerra de formar part d'un consistori que possibilita la democràcia en majúscules, i a partir d'aquí animar a l'Ajuntament, al govern i a tothom a participar d'aquesta consulta, i això vol dir doncs a treballar-la perquè no només se pugui fer la consulta, sinó que a més sigui un èxit de participació.
El Partit Popular en qüestions identitàries habitualment dona llibertat de vot entre els seus regidors, i així també ho va fer el passat divendres. En aquest cas, els tres van estar d'acord, van donar el seu vot afirmatiu en aquesta moció per la consulta de suport a la consulta del 9-N. Escoltem Joan Font.
Bé, avui el que podem destacar és la proposició de la llei de consultes perquè el dia 9 poguéssim votar en plena llibertat. I bé, en fi, és un fet important que tots els grups polítics, independentment de com nosaltres, quan són temes identitaris, votem a nivell individual, ha hagut unanimitat en aquest aspecte. Per tant, això vol dir que tenim les idees clares, amb matisos cada un, però el dret a decidir és important, cada un després que voti el que vulgui, però això és el més important en democràcia.
Escoltem des del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antoni Espuny.
Bé, avui hem aprovat la moció que s'està aprovant per tots els ajuntaments de que els ajuntaments donguin suport amb aquesta llei de consultes. De fet, a la mateixa llei de consultes ja es contempla que els ajuntaments jugaran un paper molt important quan se farien aquestes consultes, tant com treballar en el cens com per facilitar el personal. De fet, també en qualsevol elecció l'ajuntament també juga un paper important. Per tant, això és un fet que ja està contemplat a la llei. La segona, nosaltres hem votat que sí perquè precisament hem entès, després de sentir opinions de constitucionalistes, de que la convocatòria d'eleccions és totalment legal perquè la Constitució i sobretot l'Estatut català aprovat i vigent contempla que la Generalitat pugui proposar modificacions de la Constitució.
Al ple van assistir diversos membres de l'Assemblea Nacional Catalana, entre ells Vicent Margalef, president coordinador de l'Ametlla de Mar de l'Assemblea, que va qualificar aquest dia com a jornada històrica.
A part, esta unió de poble és importantíssima perquè veure que tots els partits polítics han comprès que la convocatòria és viable, que la convocatòria és legal, partits que en principi els seus dirigents principals no eren favorables, o sigui que ens venen amenaçant des del primer dia, i veure que aquí pues, el poble és el que mana, o sigui, aquesta és la pura realitat, que el poble continua manant i el poble manarà i es votarà i es farà tot el que s'ha de fer perquè el poble és sobirà, mirar, i això és la importància i el valor que té la democràcia, i això és el que exercirem el dia 9 de novembre.
Finalment, destacar que es va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel Partit Popular, Esquerra Republicana i també el Partit dels Socialistes de Catalunya relativa al retorn de la revista municipal des dels quatre cantons. I del 12 al 26 d'octubre, l'Ametlla de Mar potenciarà la gastronomia amb les jornades gastronòmiques del Peix de la Llotja. I és que durant aquests dies, 8 restaurants del municipi realitzaran uns menús amb el peix blanc com a protagonista. Les jornades gastronòmiques del Peix de la Llotja es van presentar el passat divendres al Centre d'Interpretació de la Pesca, amb la presència de l'alcalde Andreu Martí, el director de l'Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, també l'adjunt al gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Albert Folk, i el regidor de Turisme, Vicent Martí. Els restaurants del Club de la Gastronomia són que hi participaran, el Bella Cala, Bambalina, el Pescador, la Serra, Lorena, el Mestral, Omar i la Plaça Nova. Oferiran menús de 16,35 euros amb postres i beguda inclosos. D'altra banda, es repeteix l'experiència del Tapamar, en aquest cas Tapa Blanca. En aquesta nova ruta de tapes són 21 els bars que oferiran propostes originals, fresques, en forma de tapes. I és que l'Ancla, l'Aripar, Cal Manzanet, Black Smith, Cal Pincho, Glob, Fòrum, Irus Pub, La Cova, L'Arpol, Mosset, No Estrès, Parisien, Pica Pica, Xalai, Xopluc, Cafè Xavier, El Poniente, també El Clàssic, La Geladeria del Mar, El Petit Cafè i El Pierrot ja tenen les seves tapes a punt. Per només 2,50 euros es podrà degustar tapa més beguda. Tots els participants entraran en el sorteig de 3 menús dobles per a les properes jornades gastronòmiques i 21 tours dobles. Però les jornades gastronòmiques són una mostra global que aixopluga diverses propostes i activitats entorn del peix blanc. Un dels pilars de les jornades és la Diada de l'Arrossejat, el 12 d'octubre, que enguany arriba a la seva 30a edició. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Com a Ajuntament, el més important és que volem que aquestes jornades vinguin a sumar el destí gastronòmic, que cada vegada és més la Cala, que a més volem promocionar el peix de qualitat, el peix de la Llotja, per tant, suport total als pescadors, i a més agafar aquestes complicitats de que tots els bars, els restaurants, tot el sector de la restauració, conjuntament també amb el maridatge dels vins de la Terra Alta i les diferents administracions que col·laboren, en aquest cas Turisme de la Generalitat i la Diputació, doncs poguéssim donar un impuls, poguéssim promocionar tota aquesta festa gastronòmica que és la Jornada del Peix de Llotja i la Diada de l'Arrossejat. Enguany, de manera molt especial, a més de 30è aniversari, per tant també ressaltar una festa tan peculiar, tan especial, tan arrelada a la Cala com és l'Arrossejat.
Un any més, doncs, aquesta diada gastronòmica que celebra tradicionalment al port de la Cala comptarà amb el concurs d'Arrossejat, la mostra de vins de denominació d'origen Terra Alta i els tassets de peix elaborats pels restaurants del Club de la Gastronomia. A més, tots els que s'apropin al port per gaudir d'aquesta diada podran realitzar degustacions per 5 euros d'una cassoleta de peix, dos tastets de peix i dos degustacions de vi o cava, com és habitual. Hi haurà premis pels guanyadors del concurs de l'Arrossejat, en concret 6 premis de 150 euros. A més, paral·lelament, tindrà lloc la trobada castellera amb los xics caleros, els xiquets del Serrallo i els xiquets de Reus. El Centre d'Interpretació de la Pesca també completarà aquesta jornada, ja que es podrà visitar l'exposició fotogràfica Bèsties Marines de Joan Gilraga. I avui tindrà lloc la reunió de la Junta General de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, en la que es donarà compte de la dimissió de Janet Llambrí com a president de la Cofreria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, després que en una reunió del Cabildo, celebrada dijous passat al vespre, aquest decidís no acabar amb el seu mandat, que hagués acabat el 2016 després d'escoltar dels seus membres la pèrdua de confiança cap a la seva labor. Actualment, doncs, el president en funcions a la cofreria és Miquel Brull, el que era vicepresident primer. D'aquesta manera, s'ha evitat que avui, en la reunió de la Junta General, s'hagués d'abordar aquesta moció de confiança presentada per 20 dels 29 membres d'aquesta Junta. En el període de 30 dies, a partir de la reunió de la Junta General, s'haurà de convocar una altra reunió per escollir el nou patró major entre els 29 membres de la Junta General i alhora completar els membres de la Junta amb el primer dels candidats que va quedar-se fora a les passades eleccions a la cofreria. I en la plana territorial, la pluja no aconsegueix deslluir l'última jornada del Delta Birding Festival. Les pluges d'aquest passat diumenge van entrar a Catalunya pel sud del país, estroncant una mica l'èxit d'aquesta primera edició del Delta Birding Festival, el primer festival d'ornitologia que celebra el territori. Malgrat això, gairebé un miler de persones van passar al llarg d'aquest passat cap de setmana per les instal·lacions del Mont Natura Delta, on van poder gaudir de cursos, tallers, conferències, concursos i una fira de productes i serveis amb una quarantena d'expositors. El certamen es va organitzar conjuntament des de la botiga Òrix, especialitzada en articles de natura, l'Institut Català d'Ornitologia i la Fundació Catalunya La Pedrera. Tots tres ja pensen a donar-li continuïtat amb una edició anual. L'Ajuntament d'Alfara de Carles reclama que se'l tingui en compte per legalitzar els temptejos de braus en públic. Fa poc més d'un any que el jutjat contenciós administratiu número 17 de Barcelona va suspendre cautelarment els temptejos de braus en públic i al juny el Parlament va instar el govern a regular l'activitat abans del novembre. Alfara de Carles, un dels municipis afectats, ni des de l'Ajuntament ni des de l'única ramaderia que queda, no han rebut cap notícia sobre la qüestió. El consistori demana que se'ls deixi participar en la redacció de la regulació. Àngela Mur, de la ramaderia Mur, ha assegurat que la situació és penosa, afirma. Aquest cap de setmana s'ha celebrat al municipi la Fira de Sant Miquel, amb bous al carrer, una festivitat que s'ha aprofitat per recordar l'estat de la qüestió. Aquest dilluns també parlem de noves tecnologies i és que una empresa d'Amposta desenvolupa una aplicació mòbil per a les xarxes de museus de Catalunya. Des del mes d'agost, l'empresa Ampostina Flux es troba en el ple procés de desenvolupament d'una aplicació per a les xarxes de museus de Catalunya. El projecte surt des del Departament de Cultura de la Generalitat i es finança amb una part dels ingressos que s'obtenen amb la taxa turística catalana destinats a potenciar el turisme de museus. Referent a l'aplicació, servirà perquè els visitants dels museus puguin visualitzar o reproduir en el seu idioma els continguts de cadascun dels equipaments. Abans d'acabar l'any ja estarà disponible tant per iPhone com per Android en 5 idiomes i per museus de Tarragona, Lleida i Girona. Més endavant s'incorporaran els de Barcelona i altres funcionalitats. I posem punt i final a l'informatiu des de Móra la Nova perquè la manca d'ajuts frena la reparació de les locomotores del tren turístic. Malgrat els anys de treball voluntari i esforços ingents per aconseguir diners, els promotors del tren turístic del vapor entre Reus, Móra la Nova i Casp encara són lluny de poder-lo posar en marxa. La denegació de dos ajuts europeus del programa LEDER destinats a la reparació de la locomotora de vapor del futur tren deixen la feixuga tasca de rehabilitació del material mòbil necessari en mans de voluntaris de l'associació per a la preservació del patrimoni industrial i ferroviari de Móra la Nova. Aquest cap de setmana l'entitat ha ofert dos dies de portes obertes al complex ferroviari de Móra, on ha programat diverses activitats i ha mostrat per primer cop una primera reparació estètica del símbol del projecte, l'esplèndida locomotora de vapor Bonita, datada al 1951, de 225 tones de pes i 26 metres de llargada. I abans de donar pas en aquest repàs dels titulars, recordem que en l'àmbit esportiu el primer equip de futbol de l'Ametlla de Mar de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa va veure com s'aplaçava el partit d'aquest cap de setmana davant del Pinell a causa de la pluja. Avui encetàvem l'informatiu amb unanimitat al ple de l'Ametlla de Mar a favor de la consulta del 9-N. El PP i el PSC van recolzar els partits sobiranistes. Les jornades gastronòmiques del Peix de la Llotja a l'Ametlla de Mar del 10 al 26 d'octubre, 8 restaurants del Club de la Gastronomia i 21 bars oferiran propostes culinàries innovadores, amb el Peix Balanc com a protagonista. El 12 d'octubre, vora el port, la Diada de l'Arroixejat celebrarà el seu 30è aniversari. Avui tindrà lloc la reunió de la Junta General de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, en la que es donarà compte de la dimissió de Janet Llambric com a president de la Confraria de Pescadors, després que una reunió del Cabildo celebrada el passat dijous al vespre aquest decidís no acabar el seu mandat. La pluja no aconsegueix deslluir l'última jornada del Delta Birding Festival. Al llarg del cap de setmana, gairebé un miler de persones han passat pel primer festival d'ornitologia de Catalunya. L'Ajuntament d'Alfara de Carles reclama que se'l tingui en compte per legalitzar els temptejos de braus en públic. El govern va comprometre's a regular la situació abans del mes de novembre. Una empresa d'Amposta desenvolupa una aplicació mòbil per a les xarxes de museus de Catalunya. El projecte es finança amb part dels ingressos de la taxa turística catalana i, per ara, serà per equipaments de Tarragona, Lleida i Girona. I des de Móra la Nova, la manca d'ajuts frena la reparació de les locomotores del tren turístic. L'associació que promou aquest actiu turístic, únic a la província, ha iniciat la rehabilitació de dues enormes locomotores de vapor i dels cotxes de viatges, però demana ajuda externa. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 29 de setembre. Al control de sons, acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.